Doctora Cabezas, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Alemanya és el país que té més contagis de Covid del món i a França, Itàlia, Àustria i Grècia també estan creixent clarament. Com s'explica això? Què passa en aquests països que no passi a Catalunya?
Doncs una cosa que pot passar és, per un costat, la presència de noves variants, de nous canvis, que ja sabem que aquest virus és un virus que muta freqüentment i que van apareixent noves variants que tenen un cert escapament no només sobre les vacunes, sinó també sobre haver patit la malaltia prèviament. També les xifres de vacunació són diferents en els diferents països i les xifres d'alguns d'aquests països no són tan altes com les nostres i tot això pot estar influint. També nosaltres hem mantingut fins a un moment més tardà algunes de les recomanacions lligades al control de la transmissió. Ara estem pràcticament en un entorn en què quasi no tenim mesures, però hem estat més prudents en alguns aspectes.
Més prudents?
Sí, una miqueta més prudents, no dic massa, però potser algunes de les mesures que encara tenim de mascaretes en algun entorn, i això en alguns altres països no les han mantingut. No dic que això sigui el que estigui causant la diferència. Crec que més bé és aquest patró d'aparició de noves variants, de temps des de la darrera infecció i també segurament no he estat darrerament fora de Catalunya, però també pot haver un patró també de major fred en altres indrets que aquí encara tenim temperatures estivals.
M'ha explicat ara que evidentment aquest virus va mutant. Li consta alguna nova mutació, doctora?
Doncs encara en les mostres clíniques no hem observat cap mutació en especial, és a dir, tenim majoritàriament el que diem sempre, Omicron i sobretot BA5 i un percentatge del voltant d'un 10% de BA4. En aigües residuals comença a haver alguna petita variació sobre la BA5, que és una que anomenen BQ1. Però encara no l'hem trobat en cap persona. Però d'alguna manera el que jo voldria transmetre és aquesta sensació, aquesta importància que té aquest seguiment continuat que fem de les dades, i no només de les dades clíniques, sinó també de les dades, per exemple, que es fan a través de la xarxa de seguiment de les aigües residuals.
Em parla d'un BQ1 que haurien trobat amb aigües residuals. Pregunto, amb quina diferència hi ha d'aquest BQ1 de la resta, primera, i si, permetim la meva ignorància, si estaríem parlant sempre davant d'una variant dins d'Omicron?
És dintre d'Omicron, de fet és una variant de BA5 i són petites diferències. Sempre per ara el que veiem és que quan es va diferenciant, de fet, i durant tot aquest temps ha hagut moltíssimes variacions de les diferents variants del SARS-CoV-2, però quan es van diferenciant i quan ja comencem a parlar d'elles és perquè tenen alguna avantatge, sobretot en la transmissibilitat, ja dic. Que per ara no tenim cap cas detectat a nivell clínic i l'única cosa és que sempre aquest sistema de vigilància comú que tenim doncs ens indiquen, i ahir per la nit m'indicaven des de la xarxa doncs d'alguna manera que havien detectat en aigües residuals aquestes variants i bueno, que estiguessin amatents, que és el que estem.
Val, això, perdoni, quina és la principal...
No, major transmissibilitat, sobretot. Seria una major transmissibilitat, no indica una major gravetat. Estem parlant d'Omicron, per tant, estem parlant d'un patró en què trobem major transmissibilitat, però una menor gravetat.
Perfecte, perfecte. O sigui, quedaria clar que seria una nova variació sobre la pròpia Omicron, que, com sempre, intenta escapar-se, però que no queda dins d'Omicron, però el que afavorirà serà més velocitat en la transmissibilitat, però igualment en casos lleus.
Sí, i a més tinc que dir que a vegades trobem coses en aigües residuals que després no tenim una, no ten una repercussió clínica. És a dir, simplement, per lo que lo dic, per dir d'alguna manera que estem vigilant i que estem pendents i que per ara la tendència a aquest increment, tenim una petita tendència a increment, que ja l'estem dient des de fa diverses setmanes, però és una cosa molt mantinguda. I llavors estem en uns nivells baixos, bueno, de fet, basals per el que és la Covid, però que estem mirant les dades i estem mirant-los d'una manera molt, molt coordinada en les diferents fonts d'informació que tenim al costat.
Ho explicàvem als apunts, la Generalitat avaluarà a principis del mes que ve si deixem la situació de prealerta que preveu el pla de la pandèmia del coronavirus després de 2 anys i mig d'afectació. Això a la pràctica què significaria, doctora Cabezas?
Doncs si deixem la fase prealerta, doncs no tindrien, si és per passar una fase prèvia, no tindrien que fer totes aquestes reunions de seguiment que fem conjuntament, el que és salut pública, el que és el CatSalut a nivell de recursos assistencials, conjuntament en el Departament d'Interior, la part de protecció civil. Es fan unes reunions que es diu la Comissió d'Avaluació de Risc. Aquestes reunions revisen tota la situació i revisen si cal fer alguna actuació extra o no. És aquesta situació de seguiment continuat el que es pot valorar si es si es desactiva aquesta fase de prealerta a una situació més normalitzada en què solament es posarien d'acord o en contacte si hagués necessitat, o si en canvi el que augmenten són els indicadors, pues passaríem una fase d'un seguiment més continuat i de posar alguna mesura. En principi, ara estem en aquesta fase de prealerta, hi ha aquestes reunions més o menys mensuals, hi ha una compartim les dades, es va una valoració conjunta i en principi ara els nivells per SARS-CoV-2 són, com hem dit, nivells basals, per tant, estem en una bona situació.
Hem de preveure una nova onada, doctora?
Doncs, a veure, veiem totes aquestes dades de tots els països del voltant que abans deies, veient aquest increment progressiu i però setmana tras setmana, però lleuger. Estem en una situació en què les temperatures aniran baixant i que tindrem cada vegada més activitats en un entorn tancat. Per tant, el que és normal és que hi hagi, que augmenti, que continuï augmentant aquesta transmissió. I per això nosaltres estem cridant a la vacunació a les persones que tenen un major risc de complicacions, que ja les coneixem i que aquest any hem igualat a les que tenen també més risc de complicacions de la grip. Per tant, és probable que tinguem una onada. En una bona vacunació i tenint en compte també el percentatge de persones que han patit la malaltia, que ens dona aquella cosa que anomenem immunitat híbrida, la que tenim per haver passat la malaltia però també per haver estat vacunats. Conjuntament és la millor protecció que tenim. Doncs podem tenir una onada, podem tenir una onada de casos, però esperem que en una poca repercussió assistencial. Això és l'escenari més probable i per això fem aquesta crida a la vacunació.
Pot ser que a Catalunya tinguem, doctora, més immunitat que en altres països, com pot ser Alemanya, perquè hi ha hagut més contagis els últims mesos?
Doncs la onada d'Omicron l'hem tingut una mica en tot el món, és a dir, que hi ha hagut una extensió d'aquest virus en totes les parts. Però sí que és cert que haver tingut casos, i nosaltres hem tingut força casos, després de gener d'aquest any, per tant, casos en el moment o en les diferents subonades de l'Omicron, fa que encara tinguem una immunitat lligada a l'haver patit la malaltia. Però aquesta immunitat lligada a haver patit la malaltia és molt similar a la que dona l'haver estat ben vacunat. Són pràcticament 5 mesos que assumint que el nivell de protecció que tenim és suficient. Per això, quan cridem a la vacunació, nosaltres cridem a la vacunació a les persones o bé que han passat 5 mesos de que hagin tingut la darrera dosis de la vacuna o que hagin passat la malaltia.
Mm. fa una... hi ha una cosa que sabem ja, que és que fa unes setmanes que aquí està oberta la vacunació amb la dosi de reforç als majors de 60 anys. Com estan en aquesta campanya? Si està vacunant molta gent
doncs,
o...
Sí, és molt important. Doncs nosaltres vam començar en les persones de 80 anys i més i en les persones que viuen en les residències, el personal de les residències. I ara aquesta setmana del 10, el que hem fet és obrir la citació per a les persones de 60 a 79. Però comencem a vacunar majoritàriament les persones de 60 a 79 anys a partir del dia 17, és a dir, a partir del dilluns que ve. Quantes vacunes hem posat fins ara? Hem posat 215.449, és el número que m'han donat aquest matí, ja sabeu que m'agrada lo de los números así una miqueta concrets, i llavors aquestes s'han administrat sobretot en persones que viuen a les residències, que les cobertures ja comencen a ser força altes, i en les persones majors de 80. I és a partir del dilluns en què està obert aquest grup de 60 a 79 anys.
Val. Pels que tenim menys de 60... hi haurà un dia que ens haurem de vacunar també amb la dosi de reforç i serà aviat això?
Per ara això no està aprovat encara. El que sí que és molt rellevant és que aquelles persones menors de 60, però que tenen condicions de risc, les habituals de la grip, aquí estem parlant de persones, per exemple, amb diabetes, persones amb problemes cardiovasculars, persones amb problemes respiratoris, evidentment les persones que tenen un càncer, totes aquestes persones també estan cridades a vacunar-se, és a dir, han ampliat el grup aquest de condicions de risc de la Covid perquè sigui exactament el mateix de la grip. També les persones que tenen una obesitat important. Totes aquestes ja estan cridades a vacunar-se a partir del dilluns que ve i ja es poden citar. Citar-se, molt important, a través de La Meva Salut o a través de citasalut.cat, que és l'adreça en la que agafem cita per al nostre CAP. És a dir, no és la de vacunacovid.cat, sinó que és la de citasalut.cat, en la que agafem les cites normalment. Però el millor és La Meva Salut, i si no, contactant el propi CAP. I llavors totes aquestes estan cridades a vacunar-se i guanyen en una vacuna que també tinc que dir una cosa. És la primera vegada que tenim les vacunes ja adaptades. Són vacunes bivalents, són vacunes que tenen una protecció enfront a variant original, però també enfront a variant BA4, BA5. Per tant, és el més adaptat a el que està circulant actualment a nivell de Catalunya.
Mm-hmm. Li preguntava abans per si els menors de 60 anys en algun moment, diu, això no està encara aprovat, però creu que això acabarà passant, doctora?
Si no tenen problemes, condicions de risc, per ara no. Però ho anirem seguint, anirem veient com evoluciona la situació epidemiològica. Ara estem en aquesta situació en què ja deia jo abans que no tenim altres mesures de restricció, no apliquem les distàncies i totes aquestes coses, i les mascaretes estan molt reduïdes, i el que ens centrem és que la vacuna protegeixi a les persones més vulnerables, que és l'estratègia molt similar a la de la grip. Llavors, per això posem en aquestes persones majors de 60, en aquestes persones amb problemes de salut crònics. Ai, perdó, i m'he deixat les dones embarassades, correcte, molt important també vacunar-se.
Doctora, Catalunya podria controlar un nou increment sense restriccions, com ja va passar l'estiu?
Doncs jo penso que mentre siguin aquest tipus de variants, això és el que intentarem al màxim. És a dir, tenir aquest gran nivell d'immunitat que tenim a expenses de les dues coses, de les vacunacions sobretot i de les persones que han patit la malaltia en els darrers mesos, i protegir molt bé a les persones vulnerables. Per això, molt important de nou aquest segon recordatori de la vacuna, i crec que hem d'intentar al màxim evitar les restriccions en aquest moment.
Una altra cosa és que la gent la porti o no. Continua sent necessària la mascareta al transport públic, o és una de les coses que poden caure les pròximes setmanes, doctora?
Doncs això ho està estudiant la ponència d'alertes de la Comissió de Salut Pública del Consejo Interterritorial, I en principi en la tardor, en què de nou és un període en què, com estem veient, pot augmentar el nombre de casos, possiblement no és el moment més idoni per treure aquesta recomanació de les mascaretes en aquest entorn molt delimitat, perquè al final estem parlant del bus, estem parlant del metro, estem parlant dels centres sanitaris, estem parlant de les farmàcies i estem parlant de l'entorn residencial, l'entorn on podem tenir una major probabilitat de transmissió. Són entorns limitats en el temps i tampoc costa tant.
Per acabar, per la meva part, crec que la Glòria Serra ha de fer alguna pregunta, però abans, hi ha hagut un canvi de govern a Catalunya. Perdoni que li pregunti així de concret, vostè continuarà?
En principi jo vaig tenir reunió amb el conseller ahir i em va demanar si volia quedar-me i jo en aquell moment li vaig dir que jo tenia il·lusió, ganes de seguir treballant i hi ha una continuïtat de línies de treball a nivell tècnic, a nivell de salut pública, hi ha una confirmació de que podem i seguim treballant en aquests temes que estan en el pla de govern i que és un pla de govern que s'havia fet de manera doncs per el govern i per tant segueixen enormement vigents i per tant sí que per ara continuarem.
Doncs una bona notícia, per tant continuar sent secretària de Salut Pública la doctora Carmen Cabeza. Són les 11 del matí, anem acabant, Glòria Serra.
Bon dia, doctora. Miri, era la bon pregunta dia. Respecte precisament al tema de la mascareta. Jo no sé si vostè s'ha passejat últimament pels trens i els tramvies i els avions i tot això, però ningú la porta. Ningú la porta i els treballadors de les companyies de transport s'esforcen, s'esmercen. Jo viatjo cada setmana a l'AVE, fins i tot li dic ahir pujant a l'AVE una parella que venia darrere meu i diu, ens hem de posar a la mascareta, i va dir, no veus que ningú la porta, li va dir ell, amb tota la raó, perquè només la portava jo en aquell moment al vagó. Sí que després passen els treballadors, per favor, posin-se les mascaretes. Hi ha gent que ni tan sols en té, hi ha gent que puja en un tren i no porta mascareta. Si es fa vostè un passeig, ho dic, ara he parlat d'un tren de llarga distància, però si puja al Rodalies, si puja en un autobús, si va al metro, aquesta és la tònica. Jo no parlo dels centres de salut, o sembla que es respecta una mica més. No sé si tenim formalment una obligació que en realitat no existeix.
Doncs, a veure, jo ahir mateix vaig agafar el metro i sí, vaig veure aquesta situació en què només un percentatge de les persones la portaven i és una situació... Tinc que dir que el metro i els seus treballadors feien un esforç i lo deien i tot això i es diu per megafonia i nosaltres es vam posar en contacte amb l'autoritat metropolitana del transport fa uns mesos, fa pocs mesos, però i ells ens van assegurar que feien tota aquesta funció de seguiment. I realment, bueno, ja dic, veig un seguiment que és desigual i moltes vegades són, en algunes ocasions són persones turistes que no la tenen en el seu
lloc. I no tan turistes, eh?
No tan turista.
Per no dir la gent que la porta la barbeta, que s'ha convertit en una mena de protector de barbeta, que també és una cosa a dir.
Sí.
Però
també és
que
cert,
tinc la sensació,
Gloria,
disculpi'm, és que tenim una llei que fa que els pobres treballadors dels transports públics i de companyies es converteixin en una mena de policies que a vegades rebre respostes molt desagradables, tampoc s'hi barallen, perquè tampoc s'hi deixaran el coll per fer això, perquè hi ha gent molt agressiva, i que en realitat és una mesura que està escrita en un paper, doctora, li dic amb tot l'efecte, però que no existeix com a mesura. O sigui, sort que estem molt vacunats, perquè si no...
Sí, Glòria, jo crec que hi ha raó en aquestes observacions que fas. És una de les coses que es parla quan parlem en aquests grups de treball que deia, on sí tinc que dir que sí que observo un compliment molt alt en els busos. Jo crec que és un entorn més petit, que el conductor quan entres doncs tu recorda i que la gent majoritàriament, almenys en els que jo agafo, lo segueixen, però sí que és cert que en els metros té una major dificultat. Són qüestions a valorar, tenir en compte i a continuar insistint i a recordar recordar que té una certa, que té una importància fer-lo, però sóc conscient de que té unes dificultats i que, ja dic, hem parlat amb l'autoritat metropolitana del transport i també amb el departament competent i sabem que estan fent esforços però que a vegades són difícils de seguir.
Doctora, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Món RQ i fins molt aviat.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres per tota la tasca que feu.